L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
De nous equipaments, de temes urbanístics, de treball, són molts els àmbits dels que procurem informar amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Benvinguts, som ja dijous 22 del mes d'abril i durant aquests propers 30 minuts passem a desenvolupar la crònica de la jornada d'avui. Comencem. El conseller Nadal dona la raó a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar respecte al POUM. Amb aquesta resolució de la Direcció General d'Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, el consistori Calero recupera l'autonomia de l'urbanisme davant la CUTE. Olga Tomàs, La Cala Ràdio.
Després que el POUM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, fos revisat per la CUTE, la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, davant les rectificacions proposades per la comissió al consistori Calero, va decidir fer un recurs d'alçada dirigit directament a la Direcció General d'Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, departament que encapçala el conseller Joaquim Nadal. I és que, segons l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, es considerava que la CUTE s'extralimitava amb les modificacions que demanava del POUM i que invadia les competències municipals. Ara, arribant la resolució al recurs d'alçada amb una molt bona notícia pel consistori Calero, la Direcció General d'Urbanisme els dona la raó. Un dels punts del POUM aprovats és el conveni de l'Ajuntament amb els propietaris del Bon Repòs. Per tant, el 80% d'aquest espai es convertirà en un gran jardí públic, pulmó del casc urbà, i el 20% restant es construiran 100 habitatges. Fora del nucli urbà, les urbanitzacions, cal destacar diversos punts aprovats. El primer és el referent a la renaturalització de Port Olivet i el manteniment de la part d'artilleria com a zona verda. A canvi, els habitatges previstos a Port Olivet es resituaran en una altra zona edificable del municipi. El segon punt significatiu aprovat del POUM es situa a la zona nord de l'Ametlla de Mar, concretament a Sant Jordi. A la zona Pau de Sant Jordi, amb el POUM, s'ha aconseguit que la primera línia de mar es converteixi en una zona verda, una part privada i l'altra pública, i per tant es tirarà a terra el xalet que hi ha pràcticament a la platja de Sant Jordi. Sense moure'ns de Sant Jordi, cal destacar que amb la resolució de la Direcció d'Urbanisme de la Generalitat s'accepta el conveni amb Promocions Calafat, que va permetre l'escripturació del castell de Sant Jordi, convertir-lo en patrimoni públic i dels terrenys de l'entorn. A canvi, es reajustarà el gàlib d'edificació a l'àrea nord-est de la urbanització Calafat. D'altra banda, un dels punts del POM que finalment ha acceptat la Generalitat és les actuacions del sector J Castell, ja que el PGOU, Pla General d'Ordenació Urbanística vigent, ho permetia i, a més, la Generalitat, prèviament, havia aprovat la reparcel·lació i el pla parcial. Un altre dels punts és que a la zona entre Calafort i Sant Jordi, és a dir, Trescales, segona fase, finalment s'ha establert una densitat global de 15 habitatges per hectàrea, tal com es disposa al nou pla, exceptuant l'espai entre el mar i la via fèrria, on es podran construir 9 habitatges per hectàrea. D'aquesta manera, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar s'adequa als requisits de construcció sostenible que estableix la Generalitat. Finalment, un dels punts del POM que ha rebut certes matisacions és el referent a la façana marítima. L'Ajuntament, una vegada fet el pla, va obrir un procés de participació ciutadana on els empresaris locals van transmetre la voluntat que es mantinguessin les 4 plantes més el sotacobert al nucli urbà. El consistori va fer seva la proposta i la va incloure al POM. Finalment, la resolució ha especificat que la façana marítima compti amb una alçada màxima de 3 plantes més sotacobert. En canvi, als carrers Palamós, Doctor Fleming i Mediterrani es permetrà que hi hagi el màxim d'alçada de 4 plantes més sota cobert. Des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, l'alcalde del municipi, Andreu Martí, es va mostrar molt satisfet.
Estem satisfets perquè el que ha dit el conseller amb aquesta resolució ja ho havia avançat el director general d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Ratifica el que ja havíem dit en moltes ocasions, de que era un pla general modèlic i pioner, de que havia comptat amb la participació exemplar de tanta i tanta gent, de que havíem trobat aquest equilibri de fomentar l'activitat econòmica i de, sobretot, fer que aquest terme municipal pogués estar més ben conservat, més ben protegit. Per posar tres exemples, dir que la punta de Bon Capó, el Bon Repòs i Port Olivet passaran a ser públics, doncs són tres exemples que demostren que, com he dit al principi, és un model a seguir i, evidentment, és un pla general pioner i modèlic.
El següent pas ara de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar per obtenir el POM definitiu és realitzar el text refós que haurà de passar de nou per la CUTE. Des del consistori Calero es respira optimisme i es preveu que l'aprovació definitiva tindrà lloc dins del 2010.
Amposta vol comptar en un futur proper amb estudis universitaris. Ahir l'alcalde de la ciutat presentava oficialment la candidatura d'Amposta per ser la seu de la futura Universitat en Educació Física de les comarques tarragonines. L'Ajuntament de la capital del Montsià i els tècnics que visitaven la ciutat asseguren que des del punt de vista estrictament d'oferta, Amposta és la millor opció. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Doncs efectivament, així és, l'Ajuntament d'Amposta ha presentat de manera formal la seva candidatura a acollir el tercer centre universitari, l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, que s'ha previst instal·lar al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La tradició esportiva de la ciutat, que disposa de diversos equipaments ja construïts, la proposta d'invertir 10 milions d'euros en un edifici docent i la situació geogràfica especial per als esports nàutics són les principals bases, els principals punts forts del projecte Ampostí, que competirà amb els municipis de Valls, Cambrils, Ametlla de Mar i també Tarragona. La candidatura compta, a més, amb el suport de tots els grups municipals de l'Ajuntament d'Amposta. L'alcalde de la ciutat assegurava que els deures ja estan fets i que el projecte tècnic és el millor que es pot presentar a Catalunya. L'escoltem.
Nosaltres el que diem és que la candidatura, des de la vessant exclusivament tècnica, a nivell d'infraestructures, a nivell de proposta, a nivell d'edifici docent, a nivell d'escenari, és la millor possible. Condicionants polítics, nosaltres ja no hi entrem, sinó que han fet la feina des de l'Ajuntament i escoltant, i això és important també, les veus tècniques des del propi INEF, que ens han dit exactament quin és el pla funcional que es fa falta, i nosaltres hem intentat fer un traje a mida de les necessitats d'INEF Catalunya a la demarcació de Tarragona.
Cal recordar que en la roda de premsa l'alcalde d'Amposta va estar acompanyat pel catedràtic de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya de Lleida, Toni Costes, Ampostí, que va destacar la situació d'Amposta, que permet la realització dels esports més variats durant tot l'any, especialment els nàutics. Anem a escoltar a Toni Costes.
Sí, mira, he estat mirant tots els planos, tota la candidatura i ja les instal·lacions que tenim, i penseu que actualment, si aquí es pot fer l'INEF aquí a Amposta, en lloc de l'estat espanyol, hi haurà una universitat de l'esport en aquestes característiques, no només per instal·lació, sinó per l'entorn que tenim. Ningú té un riu Ebre, ningú té una badia dels Alfacs, ningú té al costat del mar uns ports aquí, i a la vegada ningú, cap ciutat, perquè els INEFs estan a grans ciutats, poden, els alumnes, estar a menys de 5 minuts de canviar-se d'una instal·lació a l'altra. Penseu que hasta quan tindran que fer rem o quan tindran que fer vela al club de rem, pel pont de pedra, en 5 minuts encara no estem allà. És que tenim un desplaçament i això és, pensem que és molt important.
Cal dir també que l'alcalde d'Amposta va presentar el projecte per construir l'edifici docent del centre universitari, molt potent, sostenible, singular i a la vegada funcional, situat en plena zona esportiva i educativa de la ciutat, enfront del Centre de Tecnificació Esportiva i el Tercer Institut, en el qual també hi haurà un aparcament Boralies Montsià, un aparcament soterrani del qual damunt s'aixecarà aquest edifici, una construcció de 7.200 metres quadrats, amb un aparcament soterrani per a 200 places i una capacitat per a més de 300 150 alumnes. Com dèiem, la inversió serà de 10 milions d'euros. L'alcalde també ha afegit que les comunicacions viàries de la ciutat són excel·lents, tant pel que fa per arribar des de Lleida com de Barcelona, com de la zona de Castelló.
Gràcies, Manel. I ara sortim fins a Santa Bàrbara perquè aquest municipi ja té operatives les dues circunvalacions. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Tot i que a principis d'aquesta setmana ja avançàvem la notícia, avui anem a tractar-la des d'una perspectiva més local. Em refereixo a l'obertura de la nova circunvalació a Santa Bàrbara, ja que des d'aquesta mateixa setmana Santa Bàrbara ja té operatives les dues circunvalacions. Des de la tarda del passat dimarts, concretament el passat dia 20 d'abril a les 6 de la tarda, la segona variant de Santa Bàrbara ja està oberta al trànsit. Aquesta obra inclosa el projecte de restauració i ampliació que s'està realitzant a la carretera T331 entre Ullacona i Vinalló significa una millora destacada en la mobilitat dels usuaris d'aquesta via, que ja no hauran de passar pel nucli urbà, estalviant-se els semàfors de la cruïlla d'accés al poble. Alhora que acabarà amb les molèsties que els veïns de la zona de les quatre carreteres i els que viuen a la travessera han hagut de patir durant anys pel gran volum de trànsit de vehicles passant per davant de les seves cases. Segons explicava Jordi Boronat, l'alcalde de Santa Bàrbara, més de 5.000 vehicles diaris. La posada en marxa d'aquesta segona circunvalació al municipi permetrà també guanyar un nou espai després de que la Generalitat de Catalunya cedeixi a l'Ajuntament el tram de carretera que queda deshabilitat per a quedar integrat dins el municipi com un passeig més de la vila. Jordi Boronat, alcalde de Santa Bàrbara, expressava la satisfacció dels planers i planeres per aquesta millora.
Molt content com a alcalde, perquè va ser un dia històric per a Santa Bàrbara i fer extensiva, pues això, aquesta alegria a la resta del poble, no? No, paral·lelament a l'obertura de la circunvalació, de la variant, ja ens fiquem a treballar, en la travessera actual, no? En tot el procés d'urbanització. De fet, si la gent ha passat per la travessera i ha vist que hi ha marques en terra assenyalant pues els serveis, coses que s'han de desplaçar, coses que s'han de mantindre, coses que s'han de crear. Hi ha un pacte entre el propi Ajuntament i carreteres. Carreteres fa una part important, jo diria que quasi un 90% de l'obra, i este 10% restant pues, lo faria l'Ajuntament. És a dir, ja hem començat a treballar perquè ja havíem quedat amb carreteres que tan bon punt obriguéssim la variant, acte seguit ens ficaríem a treballar en lo passeig interior, que quedarà, jo penso que quedarà bonic i perfecte, una mica recuperant pues, el que dius tu, no? Un espai que havia sigut domini de carreteres i que passarà a integrar pues, un passeig important, perquè unirà el passeig de la Generalitat amb el carrer Major i amb el passeig de les escoles, i és lloc on guanyarem el municipi, no? En tranquil·litat i qualitat de vida per a tota la gent que hi viu allà baix.
Les obres que incorporen aquesta nova variant de Santa Bàrbara, oberta al trànsit el passat dia 20, tenen una longitud de 2 quilòmetres i una secció que passa dels 7 als 9 metres d'amplada, amb incorporació de 3 rotondes, una en direcció a Ullacona, una altra cap a Masdenverge i la tercera en direcció a Tortosa.
Treball estén a totes les Terres de l'Ebre el projecte Treball a les quatre comarques que s'aplica a la Terra Alta. El Departament de Treball, a través del Servei d'Ocupació de Catalunya, ha decidit ampliar a totes les comarques de les Terres de l'Ebre el projecte iniciat l'any passat, Treball a les quatre comarques, i que s'ha aplicat a la Terra Alta, l'Anoia, el Ripollès i el Pallars Jussà. Segons explicava el director del SOC, Joan Josep Berbel, el projecte passarà a denominar-se Treball a les set comarques i vol contribuir a dinamitzar les comarques amb més necessitats de reactivació econòmica. L'escoltem.
Per tant, és un projecte a mida, amb lideratge local, és un projecte que integra diferents actuacions que ara són d'estudis de planificació estratègica molt útils perquè després es pugui dinamitzar el que és el territori. I aquí també el compromís de la Generalitat de Catalunya de continuar invertint en la comarca i ara també d'iniciar aquest treball amb la resta de comarques per tal d'afavorir el que és el creixement econòmic i la generació d'ocupació també a mida del que són aquestes necessitats. Nosaltres hem intentat ser el més flexibles possibles a través d'una carta de serveis que les pròpies comarques puguin escollir, les pròpies entitats que participen al projecte puguin escollir la tipologia d'accions, de projectes, d'estudis que tenen en consideració desenvolupar, sempre amb aquesta perspectiva de generar cohesió social, de creació de llocs de treball, d'afavorir la creació d'empreses i, sobretot, d'incentivar el que és la dinamització econòmica del territori, que és crec, l'objectiu comú i compartit totes les administracions.
En el balanç de l'aplicació del projecte durant l'any passat, Verbel explicava que ha tingut una subvenció de 156.000 euros que ha permès contractar dos tècnics encarregats de gestionar les accions de dinamització i desenvolupament local. El projecte de la Terra Alta, anomenat de Ruta, desenvolupament rural a la Terra Alta, també ha permès fer un estudi de les tendències i necessitats empresarials de la comarca per la seva localització en polígons industrials que ha de servir per contribuir a la racionalització en l'oferta de sòl industrial a la mateixa comarca. Recordem que l'aplicació del projecte a la Terra Alta ha estat liderat pels ajuntaments de Bot, Gandesa i Batea i ara s'hi han sumat els de la Fatarella i de Corbera d'Ebre. La retirada de 37.000 exemplars de cargol poma permet estabilitzar la població a pocs dies de la inundació dels arrossars. 8 mesos després de detectar la presència de la plaga del cargol poma en sèquies, desguassos i arrossars del Delta de l'Ebre, el govern i els representants i agents afectats feien balanç de les mesures de contenció i erradicació de l'espècie que s'ha aplicat. Així, segons afirmava el delegat del govern, Lluís Salvador, la població està estabilitzada i en aquests moments només queden entre un 10 i un 20% dels cargols que hi havia l'estiu passat. En aquests mesos de treball s'han retirat un total de 37.000 exemplars de cargol poma i 20.000 postes en els 118 quilòmetres de canals i 2 quilòmetres de riu on s'ha treballat. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Després del darrer balanç presentat per la Generalitat sobre l'afectació que la plaga del cargol poma ha tingut entre els arrossars del Delta, on des de l'agost del 2009 fins al març passat es van extreure, recordem, 37.000 exemplars adults i 20.000 postes de sèquies, desguassos i del riu, s'anuncia ara que es posarà en marxa un segon pla d'ocupació amb 6 treballadors per fer un seguiment del molusc invasor. Així, i per continuar combatent la plaga, el Departament de Treball està tramitant un nou pla d'ocupació amb l'objectiu d'almenys mantenir 6 persones treballant en brigades des del mes de maig fins al desembre. També es continuarà treballant amb mitjans propis de la Generalitat per treballar des de dins del riu, així com assajant amb productes fitosanitaris que siguin efectius contra l'espècie. Segons ha explicat el director dels Serveis Territorials d'Agricultura, Toni Espanya, està previst que en pocs dies es puguen convocar els pagesos afectats a una reunió per explicar-los els assajos que està fent l'IRT, així com per donar-los certes recomanacions de com gestionar les infraestructures de rec. Tot i que la plaga va detectar-se a l'agost passat, els estudis i anàlisis fets en els arrossars afectats han permès concloure que en algunes zones puntuals pròximes a l'ermita de l'Aldea el caragol poma fa almenys 4 anys que hi habita en quantitats importants. Seran aquestes zones on es faran proves amb productes químics per conèixer l'afectació sobre els mateixos arrossars. Tot això ho explicava en una roda de premsa el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador. Anem a escoltar part de les seues explicacions.
I, com us comentava, tenim en aquests moments una zona de confinament de 3.200 hectàrees. Què significa això? Que estem parlant de que el 18% dels arrossars del Delta formen part d'aquesta zona de confinament. Per tant, quan parlem de caragol poma, no és aplicable sobretot al Delta, sinó que el tenim confinat en un 18% dels arrossars. Això no significa que aquest 18% estigui afectat, sinó que forma part de la zona de confinament, que segurament després Josep ens pot ensenyar exactament quina és i segurament és una imatge que heu vist en diverses ocasions. Per tant, és un primer gran objectiu continuar mantenint la plaga dins d'aquest 18%. Evidentment, els recursos que hauríem de destinar i l'esforç que hauríem de destinar per actuar damunt d'una plaga extesa a tot el Delta serien infinitament superiors que si estem actuant damunt d'una plaga concentrada dins d'aquest 18%.
En aquest sentit, la inversió que en principi s'ha fet per combatre aquesta plaga, en total, totes les mesures que s'han dut a terme per combatre el caragol, han tingut un cost de 300.000 euros. Des del Departament de Medi Ambient s'està treballant per intentar acotar l'origen de la plaga i, segons explicava el mateix Salvador, són optimistes per poder-ho aconseguir.
Expo Ebre, la Fira de Fires. Del 29 d'abril al 2 de maig a Tortosa t'esperem a Expo Ebre, la Fira Multisectorial de les Terres de l'Ebre.
Fira de l'automòbil, agrícola, industrial, Fira de la Llar.
I enguany amb la millor artesania de les Terres de l'Ebre.
I Ebre Ambient, el Saló del Medi Ambient amb novetats, exposicions dels Premis a la Sostenibilitat i electrodomèstics eficients, tallers. Del 29 d'abril al 2 de maig a Tortosa, Expo Ebre.
Dijous 29, entrada gratuïta. Organitza Fira de Tortosa.
Thank you. Encetem ara les activitats de cap de setmana i ho fem amb una gala benèfica que organitza Creu Roja a Deltebre per recollir aliments de primera necessitat. Lluïsa Bertomeu.
Creu Roja Joventut a Deltebre, juntament amb Creu Roja, continua amb les gales benèfiques per tal de recollir aliments per a les famílies més necessitades del municipi i donar a conèixer la vessant solidària de l'entitat. Diumenge passat va tenir lloc la primera part amb la gran gala de primavera i aquest dissabte, a partir de les 10, tindrà lloc la segona part, que porta per títol la gran gala Nit de Festa. Com que el que es persegueix és recollir aliments, el preu de les entrades es canvia per aportacions voluntàries d'aliments. Al finalitzar l'acte es farà entrega de tot el recollit a la Regidoria de Serveis Socials. Sobre les actuacions d'aquesta gran gala Nit de Festa en parla la coordinadora Bàrbara Rius.
Començarà a les 10 de la nit i es tirarà una mica així basada, tipus, no, a veure, hi haurà actuacions del Delta Teatre, que ens faran pues, dos sainets, l'associació de sevillanes Poderío, que també ens oferiran pues, passodobles, rumbes, sevillana, no, l'associació cultural Racaixa, dansa oriental vindran les grans, llavors que també ens oferiran tres balls, la coral de l'Espiga d'Or també ens oferiran unes quantes cançons. Hi ha molta col·laboració dels voluntaris propis de Creu Roja perquè nosaltres volíem oferir alguna cosa, intentarem estar el millor possible, dins, intentem fer playbacks, muntem alguna cosa del tricicle, entre altres actuacions també bueno, les voluntàries cantaran, els cantants locals del poble també s'han oferit, i anirà una mica així, hi haurà una desfilada de moda. És completament diferent a la gala que vam fer el diumenge, perquè és completament diferent, i no res, més que res que pensin que és per aportar aliment, res més, no? I que s'animen i que s'ho passaran molt bé.
Recordeu, aquest dissabte 24 d'abril a les 10 de la nit al Centre Cívic de Deltebre, gran gala Nit de Festa, organitzada per Creu Roja. Per entrar podeu pagar 5 euros o bé aportar un dels següents aliments: conserves, oli, llet, llegums, farina, pasta, arròs o galetes.
Gràcies, Lluïsa. A Alcanar s'han preparat també moltes activitats per celebrar, en aquest cas, la Diada de Sant Jordi. Activitats que comencen avui mateix amb una presentació literària i una actuació infantil. Domènec Ramal.
Què tal, Tere? Bona tarda des d'Alcanar. Parlem avui d'activitats d'agenda i ho fem repassant tot un seguit de convocatòries que, amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi, al nostre municipi s'han organitzat tant per avui dijous com per demà divendres i fins i tot per passat demà, dissabte. Seguint l'ordre cronològic, parlem primerament d'aquest espectacle teatral infantil, Contes de Sant Jordi, que a partir de les 6 de la tarda d'avui dijous es podrà veure a la plaça del Barranc de les Cases d'Alcanar. Una miqueta més tard, a 8:15, s'ha previst l'acte de presentació del llibre Messier Vinoix, un recull de contes que va conformar el 13è Premi de Narrativa Curta per Internet Tinet. Messier Vinoix va ser el conte guanyador, és d'una autora canareva, Àngela Buch, que parlava d'aquesta manera sobre l'obra. Àngela Buch.
A veure, és un relat on no predomina l'acció, és a dir, no és que, ui, a veure quantes coses passen, no és així en plan una pel·lícula americana, sinó que a mi el que més me va agradar de la història, no, a veure, la història va ser una excusa, era escriure, no? Com un exercici d'estil, vull dir, me vaig recrear molt en les descripcions del personatge, en les descripcions dels paisatges, que estan referits sobretot a la zona esta deltaica, i me va agradar molt això, no? Veure que tal com m'anaven sortint les paraules, doncs cada vegada les frases feien més llargues i això a mi m'agradava molt, aquest tipus de prosa. Diguem-hi que el nucli central de la trama doncs seria una mica que mos inspira la baixesa humana quan algú t'estafa, no monetàriament, sinó quan una persona doncs, fa el millor coses que tu... que te deceben, i a partir d'això explica un personatge i passen, sí que passa alguna cosa, no? Fins i tot el final penso que és bastant imprevisible, i bé, com a mínim, ja crec que són les 6 primeres pàgines que estan penjades a la pàgina web de l'editorial Cosetània, que és qui ho edita, i vaja, qui vulgui arribar al final, doncs que es compra el llibre.
La presentació d'aquest recull de contes es farà a partir de les 7:30 de la tarda d'avui dijous a la Biblioteca Trinitari Fabregat i en ella està prevista la participació, a banda de l'autora, la filòloga Àngela Buch, també de l'alcalde i regidor de Cultura a l'Ajuntament d'Alcanar, Alfons Montserrat, i del director territorial dels Serveis de Justícia a les Terres de l'Ebre, Federico Diego Espuny. Passant ja a demà divendres, en Diada de Sant Jordi, tota l'activitat se centrarà al voltant de la Biblioteca Trinitari Fabregat, un nou equipament al nostre municipi que, a més d'era demà, veurà incrementada la seva oferta, ja que s'inaugurarà el verger de la Mestra Gual, un gran jardí, pati interior, en el qual, a partir de les 6 de la tarda, es podrà escoltar el concert que farà la banda juvenil i la Big Band de l'Escola Municipal de Música d'Alcanar. A continuació, cap als 6:45, està prevista l'entrega de premis del 9è concurs literari Ciutat d'Alcanar i també del concurs de disseny de punts de llibres Sant Jordi 2010, organitzat pels amics i amigues de la lectura d'Alcanar. Més tard, hi haurà una actuació de música íntima de cambra. A les 8 de la tarda es farà l'acte oficial d'inauguració d'aquest verger de la Mestra Gual. Per acabar, a les 8:30 hi haurà un concert de música gospel. Per últim, repassem també activitats previstes per dissabte, 24 d'abril. En aquest mateix verger de la Mestra Gual, a partir de les 6 de la tarda, hi haurà un concert dels alumnes de l'Escola de Música, de l'altra formació musical del nostre municipi, l'Agrupació Musical Canareva. I parlant de cultura, el punt i final a tota aquesta activitat relacionada amb Sant Jordi el posarà una nova representació de les jornades de teatre de primavera. Serà dissabte, a partir de les 10 de la nit, a l'Auditori Municipal, quan es podrà veure l'obra Despropòsits, una obra que s'encarregaran de presentar la gent del grup Chip Chap de Sant Carles de la Ràpita.
Aquest proper diumenge, el Parc Teodor González de Tortosa acollirà, en motiu del Dia Mundial del Parkinson, una jornada per donar a conèixer la malaltia, sensibilitzar sobre les dificultats diàries dels afectats i promocionar les activitats que es desenvolupen des de l'associació a nivell del territori. Aquest projecte s'està gestant des de fa més de 4 mesos i no només es realitzarà a nivell de les Terres de l'Ebre, sinó que també s'hi sumaran des d'altres punts de la geografia, tal com ens explicava el president de l'Associació de Malalts de Parkinson a les Terres de l'Ebre, Pedro Cabanes.
Exacte. Va sortir la idea de cooperar amb diferents entitats a nivell internacional. Comença el dia 24 a Chicago i després donem continuïtat a el que és a Espanya, Catalunya i a Itàlia. Nosaltres, com a representants aquí a Terres de l'Ebre, doncs, ens vam afegir en aquesta idea.
La intenció és que els participants realitzen unes proves de relleus perquè com més quilòmetres se sumen, les entitats involucrades facin una aportació econòmica per mantenir activitats que es porten a terme des de la mateixa associació.
Exacte, la diada és bàsicament fer quilòmetres, llavors fent aquests quilòmetres hi ha unes entitats que fan una aportació econòmica, en la qual per cada quilòmetre que faci cada persona doncs això farà una aportació a l'associació per tal de mantindre les activitats que estem portant a terme.
En aquesta jornada s'hi han involucrat des d'organismes oficials fins a entitats culturals i esportives perquè es puguin portar a terme les proves de relleus.
I al mateix moment també hem volgut involucrar el que són diferents entitats que estan involucrades en altres àmbits, com és la música, l'espectacle, la cultura d'aquí baix de Terres de l'Ebre. Hem enfocat molt, no?, el que és el tema de sensibilitzar des de l'escola als nens d'educació primària, fent una participació molt activa, que en bona part de la diada va enfocada per a ells, en xocolatada popular, en l'actuació de Moneto Show per amenitzar-la, lectura de contes mitjançant els voluntaris de la Biblioteca Marcelí Domingo, els Quicos, Josep Boc vindrà a fer una part emotiva, no?, que cantarà el carrilet amb els Quicos mateix, Sara Gatona, que amenitzarà amb la Jota, 4+1, que l'associació Golafre, i etcètera, el Cor Fúmine, me'n deixaré moltes perquè som en total 52 entitats que estarem unint tots els esforços per a que es porti a terme, conjuntament altres entitats esportives que, tal com deien les 3 proves de relleus que realitzarem, ells mateixos se n'encarregaran de coordinar-ho per tal de garantir un total èxit, i perquè són qui saben fer-ho i nosaltres simplement donarem-ho.
Recordem que els actes s'encetaran el proper diumenge 25 d'abril al Parc Teodor González de Tortosa i a partir de les 10 del matí.
Hola, soc Josep Cuní i estic aquí per recordar-te que el dia 25 d'abril t'hauries d'apuntar a córrer pel Parkinson. Val la pena.
A les Terres de l'Ebre, a Tortosa, al Parc Teodor González i a partir de les 10 del matí, el dia 25 d'abril. T'esperem.
Cada dia, per estar al dia, l'informatiu de Mutet.
acabem, però abans de finalitzar, recordar que meteorològicament tindrem dies incerts i segurament que el Sant Jordi estirà passat per aigua. Per part nostra, res més. Demà a la mateixa hora i des de la vostra municipal habitual, us esperem a l'informatiu de Mutem.